Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
George Orwell, un dels escriptors més influents de la literatura anglesa del segle XX, va portar la militància antifeixista fins a les últimes conseqüències. Al costat, i no pas per darrere, comptava amb la complicitat activa de la dona amb qui va estar casat durant 9 anys, en uns temps especialment convulsos. Eileen O'Shaughnessy, una veu silenciada durant molt de temps, va ser companya de viatge d'Orwell, imprescindible a l'hora de difondre la seva denúncia de les desigualtats i els totalitarismes. L'Eileen i l'Eric es van conèixer en una festa en un apartament de Londres el juliol del 1935. Ella, una irlandesa rebel i esbojarrada, estudiava psicologia i ell, un noi llargarut d'ulls blaus, força tímid, havia publicat les primeres obres, amarades de consciència social. En el primer llibre, Sense ni cinc a París i a Londres, es deia, ja havia escollit el pseudònim literari que el faria famós, George Orwell. Va ser un prometatge ràpid. Es van casar a l'església de Wallington, un poblet del comtat de Hertfordshire, el 9 de juny de l'any 1936. Després d'haver estudiat a l'escola elitista d'Eton i haver estat policia de l'imperi britànic a Birmània, Orwell era molt crític amb el colonialisme. El sentiment de culpa el va portar a emprendre tres viatges decisius: als barris marginals de París i Londres, a les cases dels miners del nord d'Anglaterra i al front d'Aragó de la Guerra Civil Espanyola amb els milicians del POUM. Els dies que Eileen va viatjar a Barcelona i va visitar el marit al front d'Aragó van representar per ells un viatge de noces ben atípic. Aquella experiència els va marcar per sempre. Orwell va poder compartir la il·lusió revolucionària i va sentir la fraternitat amb els que tenien orígens més humils, però també es va veure traït i perseguit per suposats companys. L'Eileen O'Shaughnessy va ser fonamental en la carrera literària d'Orwell. Ella mecanografiava els seus escrits, li feia propostes creatives, negociava amb els editors i revisava les galerades. A banda, era un esperit lliure que desafiava les convencions i tenia una gran capacitat de lluita dialèctica per contrastar les idees del marit. Alguna vegada, Orwell afirmava que l'escriptora hauria d'haver estat ella i no pas ell. Tot i les infidelitats i els períodes de separació, van ser un matrimoni resistent i unit per les adversitats. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un personatge clau, però que, curiosament, potser només coneixíem la part del personatge George Orwell. És una icona, no només per el seu paper a Catalunya durant la Guerra Civil, sinó també per tot el que va fer, els seus llibres, l'impacte que va tenir a la Guerra Freda, etc. Però resulta que estava casat i, a més, la seva dona era un personatge clau, i això sí que em sembla a mi que és bastant desconegut.
És molt desconegut, i tenim la sort de que qui ens parla d'aquesta persona és una de les persones que més ha fet dins de la cultura catalana i molta còpia d'aquesta de la cultura espanyola a partir de la cultura catalana, també de cultura espanyola per la seva banda, sobre Orwell. I és que és un personatge extraordinàriament important, perquè possiblement sigui la persona que més simbolitza Orwell, l'esperit de la llibertat al segle XX. És l'autor més llegit en anglès del segle XX, i una part molt important de la seva transcendència és a partir del que viu en la Guerra Civil Espanyola, més enllà de que fos fill d'un nascut a la Índia, que fos policia, sí, que tingués mala consciència de tot el que ell veu amb el món laboral o amb el món colonial, però és d'una honestedat extraordinària. I, clar, de cop i volta descobrir d'aquestes persones que tothom d'alguna forma o altra coneix, doncs l'ICSO i el 1984, aquella sí, societat, sí, i el sí. gran germà i totes aquelles sí, característiques. Sí. Tothom coneix la rebel·lió dels animals
de la granja, sí.
la granja.
O l'homenatge a Catalunya, també és l'altre.
I tothom coneix l'homenatge a Catalunya, que sí, l'únic sí. que té encertat és el títol, perquè sí, després, sí. dins, històricament, sí. és veritat. El sentit sí, sí, les motivacions sí, però la casuística...
El dia a dia no...
No, d'això. Però, diguem, ara, saber de que hi ha una persona que és molt important, home, jo crec que això demostra la capacitat i la influència i la recerca d'un dels principals analistes sobre Orwell al planeta Terra.
Caram,
i el que el tenim avui aquí.
Això es diu aviat. Quan tinguem contactes amb Mart, veurem si algú supera, però mentrestant el planeta Terra el tenim aquí. Qui tenim aquí és en Miquel Berga, professor honorari de literatura anglesa de la Universitat Pompeu Fabra, autor de molta obra, però avui ens ocupa aquest llibre que ha tingut el Premi Joanot Martorell Eileen, Retrat d'un matrimoni. Senyor Berga, benvingut a l'Enguàrdia, contents de tenir-lo aquí.
Bon dia. Sou molt simpàtics i molt content d'estar aquí, eh? Ara, això que deia en Josep Maria, m'ha fet molta gràcia que has començat parlant de Orwell, és un dels grans esperits a favor de la llibertat del segle XX. Curiosament m'ha fet recordar, i és revelador, no?, un llibre que va tenir un cert èxit fa uns anys als Estats Units, i el títol del llibre era The Fight for Freedom, la lluita per a la llibertat, i era una biografia paral·lela de dos personatges del segle XX, Winston Churchill i George Orwell. I el que trobo fascinant és que... Churchill, no? Sí. Home, sí, esclar, i amb exèrcits i amb això, i un aristòcrata i líder d'un país i tota l'èpica de la Segona Guerra Mundial. Però fixa't, no?, aquesta cosa tan meravellosa, que el cantó d'aquesta, diguem-ne, influència influent, hi ha algú que l'única arma que té és una petita màquina d'escriure i un parell o tres de dits per anar, sí, per anar picant paraules a la màquina, a la lluita de la
lluita. Un home alt i desgarbat.
Alt i desgarbat i tuberculós sí, i fet sí. caldo i pobre com una rata i tal, i en canvi emergeixen d'això com en les dues grans icones del segle XX, en l'esperit sí, sí. de la llibertat, un Churchill i l'altre sí, sí. aquest petit, diguem-ne, petit gran escriptor, vaja, fi, perdó.
No. Nan, el petit gran escriptor, clar, una de les coses que primer xoca és que George Orwell és un pseudònim, és un nom que no era el seu, ell es deia Eric Blair, anava a dir Eric Idle, que aquest és dels Monty Python, no, és una confusió. Eric Blair, sí. Estranya també una mica aquest canvi de nom, perquè no se sentia content amb els Blair o amb el que representaven, o va ser una qüestió purament literària?
Bé, fa de mal dia, eh? La hipòtesi més probable, jo diria, és que ell, que venia d'una família d'aquestes... Ell en deia, com en deia, de la seva família, en deia que eren de la alta, baixa... classe mitjana. Traduït vol dir que eren, que tenien les maneres, els aires i les possibilitats i els accents,
sí, això
són molt importants,
és molt important, sí,
de la classe mitjana alta, excepte que no tenien diners, no?
Excepte que anaven curts d'armilla.
Anaven curts d'armilla i tal. Però vull dir que en aquest sentit, quan aquest home està a punt de publicar, perquè això va ser una decisió de l'últim moment, eh? La seva primera novel·la, que és una crònica molt interessant i molt, molt curiosa i fins i tot divertida, de la vida marginal en els barris de París i a Londres dels primers anys 30, on ell va anar a parar, home, el tema no era com per... el que esperarien els seus pares, se suposa. Eh? I jo crec que és un pseudònim una mica, primer, per evitar el xoc de dir, ostres, no escric aquí un llibre de grans temes, no? Sinó de classes marginals totals. I dos, evidentment, l'altre és per lo típic dels pseudònims, és la por al fracàs, pel qual dius, bueno, si no va bé...
Doncs serà ell, serà aquest tal George Orwell, que no coneixerà
sí,
mai ningú.
En canvi, això, que pot ser accidental, i després serà molt important en aquests llibres de reportatge, en el fons, com homenatge a Catalunya. Això li va molt bé perquè si tu tens un pseudònim, el que escriu és el del pseudònim, és el tal George Orwell, ¿vale? I pot parlar de l'Eric Blair i el que li ha passat amb un punt natural de distància, saps? El jo, ell sap, ell sap que és ell, però l'escriptor pot mantenir una distància que és molt important en el, jo crec, en els registres literaris, una distància amb el jo real, no? I això l'ajuda d'una manera molt interessant a elaborar llibres que després, amb els anys, doncs, han sigut un model, per això que després se'n van dir, es va dir el nou periodisme i els anys 60 i tot això, va ser com un home precoç en aquest sentit,
no? Sí, perquè ell es posa dins de la història.
Exacte, és ell mateix, però escriu amb mecanismes de la ficció, perquè és un home amb vocació de novel·lista. I aquest punt és molt important, i per mi és una de les claus que explica per què Homenatge a Catalunya continua funcionant.
Sí, sí.
Perquè és un llibre que té estructura ficcional, en el fons. És un llibre que es va desenvolupant a base de viatges d'anada i tornada. Tot això no és casualitat. Amb reflexions del tipus, jo abans, però ara, tal, distància. Doncs tot això, en part, li va molt bé ser un escriptor amb pseudònim, perquè crec que d'una manera natural parla d'ell, però des de els mecanismes de l'escriptor que escriu. No és l'avi que explica el que em va passar a Catalunya, en bona fe, sinó que és un que té l'astúcia del narrador.
Quan George Orwell era Eric Blair, la seva vida, no sé si ja tenia una vocació d'escriptor des de molt al principi, o es va destapar precisament per les seves experiències, perquè el que sembla també bastant clar, i això és una deducció em sembla bastant òbvia després del que ha comentat, que les posicions polítiques de la seva família no estaven lligades, no sé si eren contràries, però en tot cas no s'assemblaven a les que el jove Eric Blair tindria, i posteriorment George Orwell. No,
ell va ser un adolescent i un nen que va néixer a l'imperi, el seu pare treballava al departament d'opi a la Índia, però com tants d'aquestes famílies, diguem-ne, colonials, quan va tenir la mínima edat per ser educat, allò típic, la mare se l'emporta cap a la metròpolis a ser pròpiament educat, no? I és el que va passar. I van invertir en aquest nen, per allò que dèiem abans, que els diners tampoc eren espectaculars, van invertir intentant aconseguir que tingués beques, no?, per poder entrar a escoles de les bones, i així es va tenir una educació primer d'això, i finalment va aconseguir entrar en la fàbrica de primers ministres anglesos, que és Eton, no? Jo tinc ara me surt aquí un parèntesi, crec que sóc l'únic de Salt que ha fet una conferència a Eton sobre l'Orwell, sobre el seu exalumne. Sí,
no hi ha una placa Salt conec Salt, però no, a aquest punt no per saber les plaques,
i em temo que no ho sap gaire més ningú que vosaltres dos,
ara ho proclamarem els bé.
Però en fi, no, però què anava a dir? No, que va entrar, per tant, era un noi llest, espavilat, va escriure en els moments de la Primera Guerra Mundial algun petit poema patriòtic de nen d'11 anys.
Anava a dir, era molt jove, era un nen.
De nen d'11 anys, patriòtic en el moment de la Primera Guerra Mundial, però no gran cosa. Jo crec que en aquell moment, el que passa, doncs, té una bona educació a Eton, diguéssim, però després pren una decisió estranya i inesperada. Eton és escola secundària, en el fons, Per tant, després d'Eton, la gent va a Oxford o a Cambridge. Aquí ja està repartit el joc, una de dos. I ell, en lloc d'això, se'n va a fer de policia a Birmània, a les colònies. Per tant, en part segueix l'estela del seu pare, doncs, de treballar al servei de l'imperi, però aquí ja hi ha, i deu haver, per força, l'embrió d'un sentit de l'aventura, no?
Sí, clar,
perquè no era
clar,
la sortida normal, no? Anar-se'n allà. I la voluntat d'escriure i les ganes d'escriure, jo crec que li venen després d'aquests 5 anys, estem parlant dels 17 als 22 anys, que un és allà, que va amb uniforme de policia, és una experiència brutal.
Sí. De 5 anys. I amo.
L'amo de Birmània, però ell mica en mica...
L'actual Myanmar, ara.
Clar, clar. Sí, sí. Un dels seus assajos més famosos es diu Matar un elefant, que és una situació en la que ell, com que és el policia, veu que aquells centenars de narius, per dir-ho així, no, li exigeixen que mati un elefant que està malalt, no? I ell veu com en el fons... El policia és, de fet, utilitzat pels nadius, no? per la gent d'allà, etc. Vull dir que va tinguent experiències durant aquests 5 anys que li van fent veure fins a quin punt és fastigós i miserable el sistema colonial, no? I comença a entendre això, que després ell desenvoluparà com ningú els sistemes totalitaris, no? La força bruta totalitària, l'opressió, etcètera, etcètera. I després d'aquests 5 anys, doncs, surt bàsicament horroritzat de lo que fa el seu país a les colònies, no? I aquí és quan té ganes d'explicar això.
Món,
sí. I d'aquí és quan diu, hòstia, jo he vist aquesta pobra gent d'allà a Birmània, que, com deia ell, tenen les cames més primes que els braços dels anglesos.
Caram.
I diu, no és una qüestió racial, eh? Té a veure amb el que menges. Doncs i a partir d'aquí ell se'n va i vol explorar, doncs, si hi ha gent també a les metròpolis, a París i a Londres...
Que tinguin les cames primes.
Que siguin birmans, diguéssim.
Com birmans,
sí, sí, sí.
Que visquin en aquestes condicions. I aquest és el seu primer llibre, aquesta cosa dels baixos fondos, la gent...
Sí, i ho trobes, clar.
Ho troba, i fa coses d'aquelles d'escriptor de l'època. Es disfraça, tot i que ell té exempt d'Eton, es disfraça de... Com es diu això? De sense sostre, per poder anar a dormir en els llocs on te van a parar aquests, i conviure una mica amb ells, etcètera, etcètera. Que és una tècnica que feia Jack London, etcètera.
I a tot això coneix a l'Eileen, al cap de poc temps.
La coneix al cap, a veure, deixa'm fer comptes, la coneix, sí, al cap de pocs anys. Es coneixen quan tots dos acaben, l'Eileen acaba de fer 30 anys, l'Eileen, que és una dona bastant fantàstica, com ha intentat retratar i projectar en aquest llibre, no? Amb un sentit de l'humor extraordinari. Ara que parlàvem de colonialisme, una de les primeres frases que li diu quan es coneixen és, ell, la Rubal, està fent allà un discurs contra l'imperialisme, precisament, i ella, que és de pares irlandesos, etc., li diu, sí, noi, estic totalment d'acord amb tu, perquè diu, no saps lo bé que s'està quan et treus un anglès de sobre, no? Que a la perspectiva irlandesa té tot el sentit,
sí, sí.
Però també com una broma sexual,
sí, sí, sí.
I l'Eileen diu, veig que m'ha entès en els dos sentits,
sí, sí,
anem
sí.
bé.
No?
Anem bé. Doncs sí, i ell té, en aquell moment té 33 anys, estem a l'any 35, i es coneixen d'una manera molt... L'Eileen té molt clar, li diu a una seva amiga, o jo li faig dir en aquesta novel·la, que diu, bueno, ja havíem pactat amb la seva amiga, que diu, jo... a partir dels 30 anys, el primer que em digui per casar-me, m'hi apunto, no?
I serà, en aquest cas, el Eric, però no el George Orwell, no sé si...
No,
si
ell, això... ell ja havia publicat un parell de llibres, un sobre Birmània i aquest de París i Londres, amb el pseudònim, però ella no, ni coneixia, ni sabia que era escriptor, ni res, eh? De manera que comencen. Pues la trobada és una trobada com a vegades passa a la vida, no? La trobada entre... que tot ho canvia, la trobada entre dues persones que ja... és una trobada d'aquelles que funcionen d'entrada. Funcionen d'entrada perquè, perquè aquesta noia... atenció al dato, diguéssim, L'Orwell hem dit que havia estat només a Eton i després allà... Per tant, la seva educació es limita a la secundària, per més bona que fos. En canvi, l'Eileen que per l'època era molt especial, era graduada a Oxford, havia fet un grau de literatura i en aquell moment estava estudiant psicologia a la Universitat de Londres. Per tant, no és una pobra noia, a vegades se l'ha volgut retratar allò típic, la dona, tal...
Formació acadèmica de primer nivell.
Invisible, sinó que és una dona que té la capacitat de discutir de tu a tu del que convingui amb el seu marit, no? I això jo crec que és molt important. I després també perquè clarament es veu que són dos... Jo m'agrada dir que són dos estoics, són dos persones que són especialment dotats per afrontar les adversitats de la vida gairebé amb alegria. Saps què vull dir?
Que no és fàcil, això.
Que no és fàcil. Que davant de les adversitats hi foten humor d'aquest a l'anglesa, encara pitjor. I tots dos amb això coincideixen totalment. I això explica, bueno, venir a la Guerra d'Espanya, que ja en parlarem, suposo, venir 5 mesos a l'hivern cru de les muntanyes de l'Aragó, saps? I ells dos vivien en una caseta, tenien gallines, una cabra, i vivien dels ous i de munyir la Muriel, el que es deia la cabra, la Muriel, amb una caseta destartalada, amb el vàter a fora de la casa, etc, amb un poblet i tal, amb unes condicions d'això, no? I que l'Orwell em parla d'aquesta casa amb un amic i li diu, tenim una casa, diu, que té tots els luxes, no? Vull dir, hi ha aquest humor, no? I tots dos viuen això amb molta, molta gràcia.
George Orwell es va casar amb Eileen el juny del 1936. Pocs mesos després, just abans de Nadal, va anunciar a la família que s'anava cap a Barcelona per unir-se a les milícies. No podria formar part de les brigades internacionals controlades pels comunistes, però sí que havia contactat amb el PUM. De moment, la dona li faria d'agent literària des d'Anglaterra, però ella tenia ben clar que no es limitaria a esperar-ne la tornada.
Estimat, quan ens vam casar ja et devies adonar que no et seguiria com un gosset allà on anessis. Al vicari de Wellington li vaig prohibir que fes cap referència a l'obediència deguda al marit. O sigui que com que no es va dir a la cerimònia, no ho tinc com obligació.
I això era el que buscava quan se'm va posar entre cella i cella que havies de ser la meva dona. Algú amb qui poder debatre i meditar les meves decisions.
Vols dir que no buscaves també una mecanògrafa eficaç i de bona família?
Com ets, Eileen? El cas és que la causa antifeixista em reclama Espanya. És gairebé una obligació moral anar-hi a lluitar. Jo no vaig poder combatre la Gran Guerra perquè era massa petit, però aquesta sí que és la meva guerra.
Eric, no et diré que no em preocupi que te'n vagis al front, però comparteixo la teva causa i en aquest cas sí que et seguiré. Vindré tan aviat com sigui possible.
Ho sé, Eileen. De tota manera... Serà bo que et quedis unes setmanes aquí per revisar les galerades del llibre sobre els miners de Wigan.
D'acord, perquè farà molta falta. No t'ho havia dit per no empipar-te, però, per exemple, l'editor vol canviar la frase sobre les dues graules copulant i posar-hi festejant. Com si copular no fos una activitat pròpia de la cultura anglesa. Es deuen pensar que sorgim per generació espontània.
Ja veig que deixant-te el càrrec hauran de suar cada canvi que vulguin fer.
Ja hi pots comptar, però no pateixis, que acabaré venint a Barcelona. Això sí, amb els avançaments que pugui negociar del nou llibre, no sé si en tindrem prou per cobrir despeses. Haurem de vendre'ns la coberteria de plata que em van regalar els pares.
La teva mare tindrà un disgust. Què li penses dir?
De moment, si troba a faltar els ganivets i les forquilles bones, li faré creure que les hem dut a gravar amb les nostres inicials.
Doncs bé, encara que quedin 2 dies per Nadal, començaré a fer la mossa. M'he comprat unes botes de la talla 45 perquè allà no crec que en trobi. Els espanyols em sembla que són de talla petita.
Així m'agrada. Decisions ràpides.
Quan sigui el moment de reunir-nos, estic segur que els contactes al Partit Laboralista Independent, amb Wagner i companyia, t'ajudaran igual que ho han fet amb mi.
I tant que sí. No oblidis que per nosaltres els irlandesos, la revolució és un estat natural.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a La Guàrdia parlant amb en Miquel Berga i amb en Josep Maria Soler i Sabater sobre el matrimoni format per George Orwell i Eileen O'Shaughnessy, que, senyor Berga, no sé mai com es pronuncia. O'Shaughnessy, O'Shaughnessy, com és la cosa? Perquè és un cognom d'aquests irlandesos que, francament, per un catalanet li costa.
No, es pronuncia tal com et surti, que és,
bé,
que és la manera natural de pronunciar els noms estranys irlandesos. Però vaja, jo m'imagino que els irlandesos en dirien O'Shaughnessy.
O'Shaughnessy, val, d'acord, d'acord. No, vull saber-ho, perquè aquestes coses, com l'irlandès últimament no el toco bé. Acabem de sentir aquesta conversa entre tots dos quan Orwell anuncia la decisió de marxar cap a Espanya, cap a Barcelona, en aquest cas, per participar en principi a les brigades internacionals, encara que no serà exactament així. Com es genera això? Perquè és una decisió molt tremenda anar-se'n en una guerra, i a més també pel que se'n sent del text, no per la via convencional, si és que n'hi havia alguna, d'ingressar les brigades, etc., sinó fer-ho a través d'una via d'un partit laborista, diguéssim, més radical. És una cosa una mica particular, tot plegat.
Sí, bé, una característica de l'Orwell que es consolida durant la seva breu vida, va morir als 46 anys, però és sempre aquest punt poc ortodox amb les coses. És un home que, com si diguéssim, sempre té la rara habilitat d'anar contracorrent, cosa que no és fàcil, no? Però sí, ell, de fet, intenta venir d'entrada, intenta venir pel conducte habitual en aquell moment, que era el més majoritari, que és a través de les brigades internacionals, i per tant contacta amb el Partit Comunista a Anglaterra. Però ell, justament, amb aquell, el llibre que acabava d'escriure els mesos anteriors, que és aquest que viatja pel nord industrial d'Anglaterra i conviu amb els miners i tot això, és un llibre, una crònica de la vida dels miners d'Anglaterra, primer els marginats de Londres i de París, ara a veure les classes treballadores més d'això, d'Anglaterra, però en aquest llibre ja hi posa una segona part en la que introdueix molts elements de, diguéssim, de crítica contra el que ara en diríem dels socialistes de sofà o els socialistes caviar. Per tant, Orwell ja és percebut com un tipus una mica incòmode.
Heterodoxa.
Ja. Sí, clar. Un punt heterodoxa, i el dirigent del Partit Comunista Anglès d'aquell moment, tal Harry Pollitt, doncs l'intenta dissuadir de que s'apunti a les brigades internacionals, se'l treu una mica de sobre i que es busqui la vida per altres conductes. Sí. I bé, doncs ell es busca la vida per altres conductes i va parar com has dit, amb el Partit Laborista Independent, que és una mena d'ala del Partit Laborista, que en el cas de la Guerra d'Espanya aquells mesos estan treballant conjuntament amb les milícies del PUM, o sigui, un partit marxista, però antistalinista ja, tots tant.
És comunista heterodoxa.
Exacte, no? I per tant l'Orwell ve amb credencials, amb una carta per un tal John McNair, que està a Barcelona i que tenen una petita infraestructura al voltant del PUM. Per tant, ara, el que és realment significatiu per un home que ja havia escrit i publicat en aquell moment com a mínim tres llibres, aquest dels miners d'Anglaterra surt quan ell ja és a Barcelona, i tal, doncs l'important és que aquest escriptor deixa la pluma i agafa el fusell, És a dir, no ve a fer de Hemingway,
No
ve a fer articles, ni estar...
Com l'Errol Flynn, no? Tampoc, no és aquesta la manera de...
No ve a fer reportatges per a la tele, que el vegin, aquí estic jo, i tal. Tampoc era tan famós, però
bueno... Ve a fer de milxagis, i a jugar-se la vida i gairebé la perd.
Exacte. I això, finalment, jo crec que és el que fa i explica bona part de la pervivència d'Orwell en relació a altres escriptors de la Guerra Civil. És la força moral del que parla des d'una posició de combatent. Durant els mesos de la guerra ell no publica res, no envia cap crònica, no diu res, està allà intentant treure-se les puces literalment, i el fred de la Legió d'Aragó, i com dius tu, a més li acaba una bala travessant el coll, és a dir, no va morir de pura casualitat.
Sí, perquè la bala travessa el coll.
Exacte, els metges no paraven de dir-li, quan el revisaven, diu, no sap la sort que ha tingut, diu, perquè... I l'Orwell fa una conya molt bona que li diu, bueno, o sigui, al final que et fotin una bala que t'atreveix el coll, has de dir que has tingut sort.
Sí,
no,
clar,
no fotem.
Francament.
No fotem. Però vull dir que aquesta és una força moral, el testimoni, molt important, no? Ell escriu a posteriori de lo que ha viscut, i mentre ho viu està combatent amb les contradiccions que després van apareixent, no?, en el bàndol republicà. Però, esclar, això no és broma, costa molt, ara ens costa imaginar això, no?, que algú vingui. També hi ha l'altre tema de pensar que a l'any 36 anar-se'n a una remota península...
retardat econòmicament, socialment, militarment, amb una guerra amb la qual és un caos tot...
Totalment.
Els primers mesos, i a més amb tota la influència que hi ha, de que són els republicans, han deixat en fi, una pandilla de crema esglésies, menja capellans,
sí, violadors, el que vulguis.
Tot el que diu la propaganda conservadora anglesa.
Sí, tant, doncs, i tant.
Té mèrit.
És clar, vull dir que i és això que dius tu, no? És anar a travessar els Pirineus, és a dir, entrar a Àfrica, no? Com se solia dir, no? Entrar a l'Àfrica, per dir-ho així, és un país absolutament remot, i anar-se a jugar la vida, vol dir, pensant que en aquell moment un individu en formació, que ell ja té 33 anys, com es deia, 30, doncs pensa que la seva acció individual
té sentit,
pot canviar el curs de la història, no? Hi ha una anècdota molt bona, que és quan ell, abans d'arribar a Espanya, ell passa per París i visita a un escriptor amb el qual tenen molta simpatia, no es coneixien personalment, però els han agradat a tots dos llibres, que era Henry Miller. Henry Miller, un americà que està a París,
tròpic,
que és tot el contrari d'un escriptor polític, no?, que està visquent la vida de París i les seves relacions, l'amic de l'Anaïs Nin. Doncs i l'Orwell el va, i què tal, Henry Miller? Però noi, per on vas? El Miller era més gran, no? Diu, no, vaig a Espanya. Però què fer? Diu, vaig a matar feixistes. Matar feixistes? Diu, però si hi ha una guerra a Espanya, què fas? I conversen sobre això, i l'Orwell el comença allò de dir, és que si no parem el feixisme a Espanya, tu i jo ni ningú podrà escriure mai més amb llibertat, etcètera, etcètera. Li fot uns rotllos d'aquest tipus, i el Henry Miller diu, això se sap perquè el seu secretari ho va anotar en un dietari, li diu, noi, això ho trobo l'acte d'un boy scout idiota. Perquè pensar que la teva acció individual canviarà el curs fatal de la història és de boy scout idiota.
A tot això, l'Eileen, què li deia?
Bueno, l'Eileen en aquell durant un mes o un mes i mig, ell encara està a Londres acabant coses de l'edició aquesta del llibre dels miners, i després baixa a acompanyar-lo. L'Eileen no pensava com en Henry Miller, Tot, cuidado, Henry Miller li va regalar un abric de pana i li va dir, mira, diu, és la meva contribució a la causa republicana. Però ell, com si fos en els franquistes, era un amic escriptor i tal. No, l'Eileen, evidentment, aquesta és l'altra, doncs és claríssim que és una dona que comparteix, no segueix el marit perquè ell l'agafi per l'orella i digui, ara tu cap a mi, no? Sí, a veure, no? Ve a Barcelona...
Per convicció, ella també
per les seves conviccions, no? Per això que és un matrimoni en aquest sentit en el que això lliga, no? I ella ve aquí i comença a treballar a les oficines del PUM fent mil feines,
A Homenatge a Catalunya, Orwell no parla de la feina de l'Eileen a les oficines del Partit Laborista Independent a Barcelona, ni de la visita que, de tres dies que li va fer la seva dona al front d'Aragó a la granja de Montflorite al març del 1937. Sí que l'esmenta en 37 ocasions, però sense dir-ne mai el nom. En un dels passatges on té més presència és quan l'escriptor pren consciència que haver estat milicià del POUM és un estigma a ulls dels comunistes i que li caldrà fugir cap a França. Tot i que no la fa protagonista del relat, queda clar que Eileen li va fer veure el perill que corria.
Era evident que resultaria més segur per a la meva dona continuar vivint a l'hotel, almenys de moment. Si intentava desaparèixer, la cercarien immediatament. Pel que fa a mi, m'havia d'amagar a cuitacorrents. La perspectiva em revoltava. Malgrat les innombrables detencions, no podia acabar de creure que corria perill. Tot plegat resultava massa absurd. Ni tan sols estava afiliat al POUM. És veritat que havia empunyat un arma durant els fets de maig, però el mateix havien fet, calculava, 40.000 o 50.000 persones. A més, em moria de ganes de passar una nit dormint còmodament. Jo estava disposat a córrer el risc i tornar a l'hotel, però la meva dona no em volia ni sentir parlar. M'explicà pacientment la situació. Era indiferent el que jo hagués fet o no hagués fet. No es tractava d'una cacera de criminals. Era, simplement, l'imperi del terror. Jo no era culpable de cap acció concreta, però era culpable de trotskisme. El sol fet d'haver servit en les milícies del POUM bastava per portar-me a la presó. Era inútil d'aferrar-se al concepte anglès que no corres cap perill mentre et mantens dins la llei. Pràcticament, la llei la feia la policia. L'únic que es podia fer era amagar-me i ocultar el fet que jo havia tingut contactes amb el POUM. Vam examinar els papers que portava a les butxaques. La meva dona va fer bocins al meu carnet de milicià, en el qual figuraven les inicials del POUM en lletres ben grosses, i també una fotografia d'un grup de milicians amb una bandera del POUM al fons. Era la mena de cosa que bastava perquè et detinguessin en aquells moments.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
O sigui que George Orwell no només va ser malferit i, per tant, va estar a punt de perdre la vida, sinó que companys seus, en aquest cas comunistes, van estar a punt de fer-li perdre la vida també, no? O sigui que el perill era doble i els feixistes que li disparaven, vull dir que déu-n'hi-do.
Sí, és una de les situacions més, en el fons, casual, no? Perquè ell va venir de permís després de 4 mesos llargs al front d'Aragó, finalment té un permís per venir a veure l'Eileen, que està a Barcelona, i es dona el cas que arriba a Barcelona el 26 d'abril, és a dir, pocs dies abans dels fets de maig del 37, que és l'explosió final de la tensió alarmada que hi ha hagut des de l'inici de la guerra entre dos forces de l'esquerra que sempre, jo crec que encara fins avui, han estat sempre en tensió, no? Que serien les de la pulsió llibertària de l'esquerra i la pulsió autoritària de l'esquerra, no? I això finalment explota a Barcelona. L'1 de maig del 37, a la ciutat més revolucionària del moment, l'1 de maig del 37, els partits catalans acorden no fer manifestació del 1 de maig. Sí, sí. Que dius, bueno, l'única ciutat...
Va reunir a Saragossa, teòricament. Exacte. El que passa que no és el cas, perquè tot allò està massa...
Hi ha hagut tot de fets previs als fets de maig, a moltes poblacions de Catalunya. Però la
tensió es talla.
Però la tensió es talla i aquell moment és quan, d'alguna forma o altra, acabarà amb uns enfrontaments amb els quals, a part de l'assassinat, el segrest i l'assassinat de l'Andreu Nin, maten i segresten a altres persones del POUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista, i a més, per desgràcia som injustos, però coneixem el nom d'alguns assassinats importants estrangers, anarquistes i d'altres corrents polítiques, però els propis del país, clar, que són gent milicians, treballadora, normal i corrent, clar, tenim l'anècdota dels 12 que van trobar assassinats a Cerdanyola, que venien de Sant Andreu del Palomar, d'un barri a Barcelona, abans poble, no? Però la resta, molts altres, no ho sé. sabem, però entre una cosa i una altra, el resultat de l'enfrontament dels fets de maig són uns 250 assassinats, un buit de poder, apareix també malfactors, delinqüents,
venjances... Sí, sí, un desastre.
Aquestes tensions, l'Aileen les coneix molt bé, perquè ella està visquent l'ambient a la rereguarda.
Clar, clar.
En el front, l'Orwell està visquent el somni d'un microcosmos igualitari, socialista, amb els seus companys milicians, allà, és a dir, té una... És el títol que hem mencionat al principi d'Homenatge a Catalunya, l'homenatge és això, és l'homenatge a aquells dies que ell va passar visquent per fi una societat entre allà milicians a les muntanyes, aquells pobles a l'Aragó, no? Realment igualitària, que era el seu somni. Però l'Aileen, que està a Barcelona i viu l'ambient de la rereguarda, només que arriba l'Orwell ja l'adverteix de que aquí que vagin compte, perquè hi ha un ambient en què...
Que no, pot acabar molt malament.
Ceda el pum, i home, però com? Però si estem lluitant contra en Franco, doncs ceda el pum, mal assumpto, no? Sabeu que l'assassinat d'en Nin, la desaparició primer, que el govern de la República ni de la Generalitat, un home que havia estat conseller de Justícia de la Generalitat, no? Ningú s'atreveix a dir un tes en Nin, és perquè, com sabem ara, no? Perquè el agafen agents enviats per l'Stalin directament, en Nin coneixia molt bé el món de l'Stalin perquè havia estat a Moscou, anys a Moscou, i tal, i el segresten, el torturen, i sabem que finalment, bueno, el fan, l'assassinen i desapareixen, no? I hi ha aquesta anècdota tan, tan brutal i tan lletja d'infama, no?, d'aquells moments que els militants del PUM, al veure que ningú don resposta sobre un tes en Nin, van pintant allò a les parets de Barcelona, no? Que diuen, ¿dónde está Andreu Nin? Com dir, que algú contesti, collons, sí, que un tes aquest home. I els militants, diguéssim, més proclius al comunisme, a l'estalinista... Quan diguem comunista...
No, és que llavors el comunisme català en aquell moment estava molt estalinitzat.
Estalinitzat, no? Que jo les preguntes que es feia el comunisme les trobo encara vàlides avui. Però, esclar, parlem d'estalinisme, que és tot un altre món, i això ha costat molt de digerir aquí, no? Però, en fi, però els militants, doncs, estalinistes del moment, catalans... Entre ells tenim militants de gran renom, com l'amic Mercader...
En Ramon Mercader del Río.
Del Río, que amb el Piolet va anar a aixafar el cervell d'en Trotsky a Mèxic, com una contribució a la revolució mundial, Vull dir que, aviam, no entrem ara per aquí, que no acabaria. Però vull dir... Els que pinten, d'on està Andreu Nin, no? I els militants estalinistes, diguem-los així, doncs contesten, en Salamanca o en Berlín.
Sí, el franquisme o els nazis.
Franco, o directament amb en Hitler, home. Com diguem al meu poble, no m'ho feu, això.
Tenia l'estat major en Franco, o l'autoritat militar.
Sí, no m'ho feu, això és massa...
Hem de tornar a l'Aileen, que si no arribarem... Consegueixen fugir d'Espanya, perquè s'ha de dir fugir, i no una altra cosa, de Catalunya i d'Espanya, i només arribar a Londres pràcticament al cap de molt poc temps, esclata la Segona Guerra Mundial. Per tant, és una cosa, ja ho sabem, que és un procés absolutament seguit. Quina és la posició, aleshores, d'ells, aquells dos militants, que, a més, han quedat molt decebuts del que hem vist? O sigui, d'una banda, continuen sent profundament antifeixistes, d'altra banda, de sobte, comença a despertar-se la vena lògica anticomunista, aquesta cosa que no succeïa abans de la guerra.
Sí, sí, és un matrimoni que va que de dos guerres, i després ja. Però, efectivament, d'aquesta experiència, l'Orwell, que havia arribat com un precoç antifeixista a Espanya, en surt, continuant sent antifeixista, però ara és també un precoç antistalinista. I això... Aquesta experiència marcarà absolutament tant el que seran els seus llibres posteriors com la seva posició política. És a dir, descobreix que el nom no fa la cosa, que el monstre a vegades té dos cares, no? I aquesta és una lliçó essencial d'això. I davant la Segona Guerra Mundial, doncs l'Orwell, anglès com és tradicional, doncs el que descobreix, ell que estava en una fase d'entrada molt antimilitarista, etc. Però descobreix que en aquell moment, quan Hitler és a les portes d'invadir el seu propi país,
clar,
es torna un favorable a lluitar contra Hitler, es torna un patriota de cop i volta.
Agafar-se de la mà, sí, dels imperialistes, sí, britànics. Que...
Sí, perquè ell diu, sí, hi ha moments en la història que un revolucionari ha de saber ser patriota. I un patriota pensa, perquè encara ve amb la il·lusió de lo que ha viscut a Espanya, i un patriota ha de ser capaç de ser revolucionari, no?, davant de lo que, sí, ve sobre.
Com passa la guerra? Ell participa? Ja és una mica relativament gran, el que, sí, passa que una guerra tan devastadora com va ser la Segona Guerra, sí, Mundial, igual que va passar amb la Primera, encara que en menor mesura, van començar a anar primer els nois joves, i més els oficials que ja ho eren, però quan 3 anys de guerra cridaven a files a gent relativament gran per sí, el que era habitual. No sé si li va tocar amb ell.
Ell es moria de ganes de participar activament a la Segona Guerra Mundial, però on te vas, no? Que és tuberculós, que no sé què, i no hi ha manera. Però el salven una cosa que posen en marxa els anglesos, que ha quedat quasi com una broma, que és com una mica com el sometent,
sí, sí, sí,
que era la Home Guard. Els anglesos, quan en tota l'època dels bombardejos, del Blitz, de Londres, sí, etc., comencen a organitzar petites patrulles de voluntaris civils, l'Orwell de seguida s'hi apunta, i és el cap d'un petit grup de 12, que fan entrenos per Londres per quan entrin els nazis.
La invasió, sí,
saps?
Sí.
I fan coses tipus, fem un forat aquí al carrer, després ho tapes i poses una xarxa sota i si un nazi entra, pam, estires la xarxa com si anessis a pescar amb un celebret i els que farem, no? I fan cosa. Però l'Orwell té la il·lusió de que aquest moviment serà una mica com les milícies aquí a Barcelona, saps?
Que un punt ingenu, això. Sí,
sí, sí. Tot. I hem dit abans que eren dos estoics, van bombes i bombes i tal, i van canviant de domicilis a Londres. Hi ha un moment que l'Aileen diu, hosti, ara amb el meu marit anem a viure en un àtic, dic jo, i ella diu, em sembla que és perquè ell li encanta la idea d'estar més a prop de les bombes en un àtic, no? Perquè s'acostumen a viure en una ciutat, doncs, que cada matí has de veure que no t'ha tocat a tu, no? I els refugis, etcètera, etcètera.
Segons es va apropant al final de la guerra, Lin es posa malalta, que fins aquell moment, sí, el malalt era ell sempre, sí, i en aquest cas és ella, i la cosa va relativament malament, perquè... perquè acabarà molt malament, avancem-ho. Com acaba? La relació acaba per la mort d'ella, sí, però com es produeixen aquestes circumstàncies?
No hauríem de fer gaires spoilers, però no, com que segur que els que ens escolten han llegit aquest llibre, sí, un parell de vegades, no? Ja no hi ha problema, no? Però sí, efectivament, ella té un problema, ara en diríem en diometrosi, problemes de sagnats i regles molt fortes, etc. I el més probable és que tenia un tumor o alguna cosa. I com que ella és també estoica i així, no?, i fet d'aquesta manera i tal...
Aguanta
el que sigui, no vol d'això. I aprofita precisament un moment, ja estem a l'any 45, que l'Orwell està fent una sèrie de reportatges per un diari anglès a les ciutats bombardejades d'Alemanya per veure els efectes que ha tingut i també amb el París ja alliberat. Aprofita que ell està fora un parell de setmanes pel seu compte i sense avisar-lo d'anar-se a operar a través d'una seva cunyada, que és ginecòloga, i supera a Newcastle, al nord d'Anglaterra, en una clínica allà, perquè Londres veu que és molt car,
i
és com més barat, perquè Londres diu, bueno, és que s'haurien de fer transfusions de sang prèvia, però allà hi ha un que diu, aquest, si ho fa cada dia això hi va,
sí,
superbé,
no passa res.
I té la desgràcia de que es mor amb l'anestèsia de l'operació. No, l'operació no tenia per què tenir un gran problema. L'Aileen tenia un germà metge molt important que es va morir a la retirada de Dunkerque, que per ella va ser un cop mortal, perquè era un germà d'això que els hagués ajudat. Si el seu germà hagués estat viu, l'Aileen
no l'haguessin operat
a Londres
de manera decent,
i segurament no s'hagués mort d'aquesta manera inesperada als 39 anys, no? És un cop devastador per l'Orwell, és una parella que han viscut 9 anys, ella té 39 anys i tal. Ara, l'Orwell, cosa que li retreuen les feministes més recalcitrants del moment, jo crec que amb una visió curta, perquè no veuen que això forma part de la tradició anglesa, no? La contenció emocional, eh? Li retreuen que no faci grans històries, sí, ni escarafalls, ni parli més, sinó que ell agafa el fet, no? I intenta recuperar-se com pot, eh? Acabaven d'adoptar un fill, sí, la situació no pot ser més horrorosa. Tu estàs tuberculós, has quedat vidu i tens un fill. I a sobre et trobes amb aquesta mort d'aquesta dona que ha sigut una llum meravellosa a la seva vida.
Continuarà encara publicant, però no durarà molt més. No. Orwell viurà molt pocs anys més.
Però té un detall que s'explica al final del llibre, al final, aquesta contenció emocional, que és el títol de 1984. Ell, fins als últims dies, el llibre es havia de dir L'últim home d'Europa. Però entre els papers de l'Eileen hi ha un poema que ella va escriure a l'escola que tenia com a títol 1984, final de segle. No hi ha altra explicació ni més bonica ni més plausible.
Que aquesta.
Ell, a l'últim moment, diu no, aquesta novel·la es dirà 1984. És el seu homenatge a l'anglesa, a la memòria de l'Eileen.
Miquel Berga, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta història d'amor i clau també en el segle XX, la relació entre George Orwell i la seva dona Eileen, que s'ha reflectit en aquest llibre Eileen, retrat d'un matrimoni. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, Orwell és clau, eh? Per explicar moltes coses.
Moltíssimes, és a dir, per molts aspectes emotius, emocionals, culturals, ideològics, polítics, llibertat, pors, etc. Homenatge a Catalunya de l'Orwell.
Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol i Bet Verdagí.